Les 10 i 10 minuts, és hora de Montverd. Ho haig de dir, quin encert amb aquesta sintonia, perquè realment ens baixa les revolucions, eh? No és que avui estiguéssim especialment revolucionats, però sí que s'adiu molt amb aquesta vida més tranquil·la i que d'alguna manera també mirem de difondre amb aquest espai que compartim amb Edu Arnal. Molt bon dia. Edu? Hola, ara no el sentim a l'Edu. L'Edu fa uns minuts estava dalt d'una palmera que m'ha enviat una foto. Vinga, tornem-hi. No? Tornem a trucar-lo? Edu Arnal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Estàs amb els peus a terra ja?
Acabo de baixar, sí, ara mateix. A veure si puc menjar alguna coseta i parlar tranquil·lament amb vosaltres.
Molt bé, perquè estava, era dalt d'una palmera. De quants metres, Edu, era aquella palmera?
No, faria 15 o així.
Que sí, diu, no, era... diu. No, diu, 15 metres alçat.
No, que a vegades fem coses més grosses. Sí, no, era aquestes 15, uns 15 metres. Sí, són el tipus de palmeres que últimament estem tallant molt, perquè, bueno, quan va haver-hi el tema del ventral morrut, fa uns 15 anys, poder una mica més, uns 20, just ens van posar de moda les washingtònies, perquè eren primetes, no, la capçada no ocupava molt espai, i, bueno, més o menys creixia ràpid i, bueno, no eren, semblaven que no eren gaire invasives. El problema és que, clar, tothom se les va començar a posar a casa, en plan moda, i aquestes palmeres es diuen Washingtonia robusta pel seu creixement ràpid. Pot créixer fins a 70 centímetres l'any. Què passa? Que han passat 15 anys.
I ara han crescut massa.
Bueno, clar, sí, hi ha gent que les va plantar en quadradets, en jardinets petits, en una cantonadeta. I què passa? Que causa la molèstia aquesta de les floretes i de les boletes. Mm. Les boletes les pots trepitjar i caure, o a vegades doncs, t'entren a la piscina i et foten en l'aire els filtros i tot això. I llavors, clar, t'has de gastar uns diners cada any en podar-les per tenir un pal elèctric a la porta de casa. Perquè al final el que disfruta la palmera és la gent que viu més allunyada, són els veïns, no?
Perquè és clar, tan alta, no?, i tan elevada que...
Clar, tu surts i et trobes un pal de la llum allà, no?, a la porta del jardí, i llavors és com que, hòstia, i això em costa diners, no? Clar. I al final, doncs, n'estem traient moltes de palmeres que es van plantar en aquestes dates.
Clar. Ai, senyor, aquí, és que amb les palmeres ens va agafar una falera en determinat moment. Encara dura, encara dura la falera.
Encara dura, encara dura.
La falera de les palmeres.
Sí, no...
Que no sé què ens passa, i quan parlem amb qualsevol especialista professional, com és el cas de l'Edu, sempre ens diu que, ostres, hi ha molts altres arbres i plantes, no?, que serien més adients. I ens sortirien més econòmics, i serien igualment bonics.
Són fins i tot més fàcils de mantenir, sí, però, bueno, és una mica el que parlàvem amb el client, no? Digue-li amb aquella persona que s'ha gastat 3 milions d'euros en un àtic a primera línia de mar, que li taparem les vistes amb un arbre, no?
Clar.
Això quan vas a un país dels tròpics no t'ho planteges. Tens selva i tens animals i tens arbres i no et planteges aquests problemes, no? Però, en fi.
Sí. Problemes de primer món, que li diuen, eh?
Exacte, problemes de rics. Sí.
Exacte. I amb l'Edu avui volíem parlar, perquè l'Edu de tant en tant m'envia vídeos i notícies interessantíssimes, i l'altre dia em va passar un vídeo, que és un vídeo que s'ha fet viral, potser l'han vist vostès, és un vídeo que pertany a una plataforma que es diu Hope en Pie por el Planeta. Això va començar com una pàgina web, i ara hi ha fins i tot un web, i hi ha darrere un munt de científics que signen aquesta plataforma, i ve a ser un espai de divulgació científica, d'alguna manera, en la lluita contra el canvi climàtic. I aquest vídeo parlava de l'agricultura regenerativa, i ho feia en base a un cas real, en aquest cas a Còrdoba, a un cas d'uns terrenys de moltíssimes hectàrees d'oliveres, en el que des de feia uns anys duien a terme la pràctica de l'agricultura regenerativa, que bàsicament, ara ens ho explicarà l'Edu, però perquè ho entenguin fàcil, és deixar que la pròpia terra faci una mica el seu curs, eh? No llaurar tant les terres, etc, etc. Uh-huh. I sí, tot això ho venia al vídeo, explicava que és una mesura boníssima contra, és un molt bon pla contra la sequera, perquè la pròpia uh-huh. terra fa com d'esponja. Clar, davant d'aquesta proposta, que és aquí Còrdoba, és a dir, aquí Andalusia, és a dir, no estem parlant de llocs, diguem que potser el clima sigui una cosa molt, molt, molt diferent. Aquesta agricultura regenerativa, Edu, que ara ens expliques una mica més el que és, però d'entrada, és una manera de fer que es pot aplicar també aquí, per exemple, a les zones de vinya?
Sí, 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 evidentment. Mira, ara que ho dius a la zona de vinya, els amics de Llívins,
sí.
No sé si en vam parlar ja, si heu tingut la sort de poder-los visitar-los a Llívia.
I han vingut per aquí diverses vegades, també.
I han vingut per aquí, perquè bueno, són uns cracs, són l'Anna i l'Isaac, són uns cracs Vamos, són magnífics i com a professionals i com a persones. I si has tingut la sort de poder anar allà, veuràs com ells ho duen a terme des del minut 1. Van començar a fer, la producció no se'n ressenteix, més aviat tot el contrari, aplicant menys recursos, tens la mateixa producció i de qualitat. No puc explicar-ho millor del que ho has explicat tu, Carola, la veritat. El tema és que es diu regenerativa senzillament perquè fins ara ens ho hem estat carregant tot, i el que fem és tornar a la terra una mica del que li pertany amb els sistemes de producció tota la vida.
Uh-huh.
Llavors, digues.
Per tant, és una mica, és a dir, d'alguna manera hem estat, i continuem sent excessivament invasius amb tots aquests, a l'hora d'anar amb els tractaments amb la terra i amb el producte d'agricultura,
Sí, pensa que, per exemple, amb el tema de la sequera, això és molt fàcil de veure, no? Quan vas per la carretera i veus tant les vinyes com per allà els camps d'oliveres, veus les plantes i veus tot el terra, veus un sorral tot marró,
sí.
No hi ha ni una sola herba, ni una sola planta. Bueno, però això és molt fàcil, el sol i el vent incideixen directament sobre aquella terra i la sequen totalment. I els efectes dels rajos ultraviolets el que fan és oxiden i maten tot allò que està viu a la terra. Si cada dues setmanes o cada mes el que fan és passar amb el tractor per llaurar, per remoure aquella terra, l'única part bona que té és que la terra està oxigenada, però és l'únic. La resta és tot dolent, ho mates absolutament tot. En aquest sentit, el que fas és ajudar que la terra sigui més àrida. Això t'obliga després a haver d'aplicar més aigua i haver d'aplicar-hi adobs químics. Però quan en realitat la terra ja té els seus propis mecanismes d'autofertilització. Hi ha saps que m'agrada donar a vegades documentals, llibres...
O documental,
sí.
Sí,
hi ha un documental que es diu Kiss the Ground, que és Besaràs la Tierra,
sí.
Que ara va una mica en aquesta direcció. Va d'un professional dels Estats Units que es dedica a anar per les grans extensions de cultiu de l'interior dels Estats Units a explicar-los realment com funciona l'agricultura regenerativa. I tot ve donat perquè fa molts anys que és que els Estats Units tenen unes tempestes de sorra molt bèsties. Tenen unes grans tempestes de sorra. Aquestes tempestes de sorra no es donen res més que per la quantitat de camps llaurats que hi ha. Al no haver-hi vegetació, la terra queda erma i queda lliure.
Mm.
Llavors, només que hi hagi una mica de tempestes, tot ha ajudat una mica pel tema del canvi climàtic, que cada cop sabem que fa més vent, genera unes tempestes de sorra que realment els causa problemes. Fins i tot han hagut de tancar aeroports i tancar ciutats perquè suposen uns grans inconvenients a les persones, no?
Mm-hmm.
Llavors, aquest documental parla precisament de l'agricultura regenerativa, que no és res més que deixar que la terra segueixi el seu procés. I com es fa això? Doncs evitant llaurant, passant el dia llaurant. Si tu el que deixes és que la pròpia matèria orgànica cau a la terra i sigui descomposada pels bacteris, pels fongs, pels cucs, tot allò, tota aquella matèria orgànica que tens es converteix en aliment, es descomposa, i el que fa és no només alimentar les plantes, sinó que crea una capa superior d'aïllament, que el que fa és manté la humitat.
I aquí el fet, diguem, de que serveix com a planta i sequera, eh? És a dir, que és capaç en èpoques de pluja, o fins i tot de pluja molt forta, retenir l'aigua, no? Com una esponja,
sí,
no?
Sí, clar.
I mantenir, diguem, humit, no? Tot un terreny, i després fins i tot aguantar mesos de sequera sense gota de pluja.
Sí, sí. És a dir, per mantenir la terra amb qualitat, el que fas és deixar que la matèria orgànica estigui allà i que segueixi el seu procés, però és que, a més, el que fan és que deixen les plantes, deixen el que, entre cometes, diríem, les males herbes. Les males herbes el que fan és que fan una capa, fan ombra, sombregen el terra. Per tant, el sol, els rajos ultravioletes ja no incideixen directament sobre la terra, per tant, ja no la sequen. A l'hora, a més, que hi hagi pluges, ja sabem l'efecte que fan les arrels de les plantes i els arbres, que és que mantenen el terreny i eviten l'erosió. Per tant, també mantenen la matèria orgànica i la qualitat del sol. És tot positiu. A més, pensa que en els primers 20 centímetres de plantes hi ha una quantitat ingent de fauna auxiliar que diu que el que fa és ajudar a la pol·linització, és ajudar a lluitar contra, diguem que són les contraplagues, no? Tu tens una plaga
de
pugó...
I això ens ho va explicar l'Anna Baqués, una gran experta justament en agricultura regenerativa i, com deies, del projecte Llivins, i ens va parlar, i en vam parlar una vegada, i parin atenció, el pugó, que ens afecta tantes plantes a casa, als nostres jardins, i que és un horror, i quan apareix el pugó, doncs el pugó, l'Anna ens va aconsellar tractar-lo amb marietes.
Amb marietes, sí. Nosaltres fem el mateix.
Clar,
sí,
és meravellós. És a dir, és oblida't de pesticides i de productes, posa-hi unes quantes marietes i les marietes es menjaran al pugó. Caram, ho explicàvem i ens pensàvem que com si fos com una cosa d'un altre planeta. I dius, pues això és el més antic del món mundial.
Sí. Pensa que les marietes les pots comprar per internet.
I tant. Amazon es compren marietes vives, eh? Home, per descomptat.
Sí. De la mateixa manera que pots comprar els pol·linitzadors, si tens un hivernacle, hi ha moltes altres contraplagues, però les marietes és que, a més, són boniques, no?
Clar, i a més, és un insecte, un animal que no molesta ningú, no? És a dir, tenir marietes
no
és una cosa com, exacte, el que tu dius, bonica, i si a sobre es menja aquell pugó terrible que deixa la planta feta un misto, t'estalvies un munt de productes que, a més, tenen molts altres perjudicis, no? I clar, la pregunta seria, si tot és tan positiu en l'agricultura regenerativa, per què no s'aplica més?
És una molt bona pregunta. Sí que és veritat que pot ser que et porti una mica més de feina.
D'acord.
És a dir, porta una mica més de feina. Porta una mica un pèl més de feina perquè, per exemple, per mantenir que les herbes no es mengin els arbres o no es mengin els ceps, tu has d'anar desbrossant, ho has d'anar tallant. A veure, ho has d'anar tallant i tal com ho talles es queda allà. No és que has d'hagi anar tallant, no has d'anar amb un tallagespa que ho talli i després ho reculls i després... No, has de mantenir una certa alçada, has de mantenir que allò estigui en condicions, que s'hi pugui treballar, que unes plantes no es mengin les altres, no? Però al final és tot un tema de concepte i és un tema comercial. Per què? Perquè, per exemple, ens han venut des de fa molts anys, des de fa dècades, ens venen que els tomàquets han de tenir un cert tamany, una certa mida i un cert color. I són tots els tomàquets exactament iguals. Això només ho aconsegueixes fent practicant l'agricultura intensiva agressiva. És l'única manera. Plantant certes varietats i mantenint la puresa d'aquella varietat i doncs amb un rec molt concret, amb unes condicions d'adobs molt concretes que normalment sempre són artificials. Pensem que, per exemple, el tema del gluten, que porta molts problemes amb el gluten, el problema del gluten, una de les raons és que els camps s'adoben amb adobs nitrogenats químics, que el que fan és que el gra és molt més gros, per tant, després tens molta més farina, el gra és molt més gros i molt més consistent, però alhora fa que la concentració de gluten sigui molt més important.
Molt més alta.
Clar, però això és una de les raons per les que hi ha tants problemes amb el gluten ara, perquè tampoc els cereals no són el que eren. Llavors, si el que anéssim és anar a menjar la fruita tal la forma com surt, que a vegades surt d'una manera o a vegades surt d'una altra, que no hagi de ser sempre el mateix tamany ni sempre el mateix color, que això ens sigués una mica igual, que el que busquéssim és realment la qualitat del producte, podríem aplicar l'agricultura regenerativa perfectament.
Perquè per qui elabora I saps d'algú que la practiqui, més enllà de l'Anna i l'Isaac, que ho fan a Llívins, que com saben és aquest projecte que tenen a Llívia, aquest projecte de viticultura d'altura, però per aquí coneixes, hi ha gent que la practiqui?
En quant a la vinya, no. A les vinyes, no. A les vinyes, més aviat, tot el contrari.
A les vinyes es veu que no, perquè si fem una mica de vol per aquí la zona de vinyes, anem com cap a Ribes, que hi ha molta vinya, ara està sequíssim tot.
No hi ha ni una sola mala, no hi ha ni una sola herba.
Ni res, està sec, que fa una pena terrible, perquè està profundament sec. I és veritat que es veu tot marron i res, l'únic que hi ha com boles al desert gairebé, no hi ha res.
Tot té una explicació, també. També és veritat que en el tema de les vinyes i això, quan va haver-hi la filoxera, resulta que la filoxera podia venir donada que s'amagués, com si diguéssim, a les zones del voltant on hi havia les males herbes.
D'acord.
Llavors això podia passar també amb la xilella fastidiosa, que és una bactèria que ha arribat aquí, que s'està carregant a Europa, que s'està carregant totes les oliveres d'Itàlia, això, que és un problema gros, i es creu que s'amaga també entremig on està la fauna axiliar, no? Llavors, això és una creença que hi havia antigament, que el que feia és que es deixava tot rasurat, tot pelat, perquè no hi hagués l'opció de que pogués entrar cap patogen.
D'acord. Vale?
Això s'ha descobert que amb els anys podria ser, però que s'ha descobert que els beneficis són moltíssims més alts que no pas
el
risc que et pogués portar. Hi ha tanta fauna auxiliar que és molt difícil que en aquest aspecte això et pogués portar un problema, no? I llavors tot... Antigament es creia que com més net estigués tot, com quan vam descobrir que si ens rentàvem les mans ens evitàvem molts problemes, no? Ara resulta que els nanos estan començant a tenir problemes per la sèpsis aquesta en la que vivim.
Sèpsia, sí.
Exacte. Llavors, doncs al camp passa exactament el mateix. També venim d'una cultura heredada. Igual que ens trobem quan poden les moreres, que les trinxen i que tot això és cultura heredada que... Per sort, hi ha gent que ara s'està preguntant per què, com hem arribat a això, i s'està buscant el per què, i llavors estem trobant d'on venen les coses i com les podem millorar, no? I aplicant tot el que són els conceptes de l'agricultura regenerativa, que no és res més que deixar una mica que la natura faci la seva feina, hem trobat els beneficis.
Sí, clar, és que explicat a més així, òbviament hi ha molta feina darrere, perquè has d'estar-hi darrere, explicat així sembla com molt fàcil, i la veritat que el recomano molt que entrin en aquesta pàgina de Hope en Pie por el Planeta, que té uns quants vídeos al respecte, que a més ho fan des de territoris reals, és a dir, expliquen casos reals, i expliquen, per tant, i tot està avalat per grans científics, vull dir, no diguem que no és una pàgina de divulgació allò de xarlatans, d'alguna manera hi ha científics al darrere, però clar, és que quan veus aquest exemples, dius, caram, com pot ser que a les terres del costat estigui tot sec i marró, i en aquestes hectàrees on han decidit fer agricultura regenerativa estigui tot verd i perfecte. I
dius, sí, mira, nosaltres quan, per exemple, en aquest sentit, quan, per exemple, i això us he explicat algunes vegades, quan triturem, quan fem podes per ajuntaments o per empreses grans, nosaltres triturem les branques que surten i les deixem in situ, les deixem enlloc. Les deixem enlloc per regenerar el terra, no? I llavors és molt visual com al cap d'un poc temps la qualitat de l'espai millora. En aquesta pàgina que tu dius, si t'hi fixes, no és només un tema de producció, és un tema de, si t'hi fixes, la millora del paisatge és espectacular.
Sí, absolutament.
Clar, ja estan muntant alguna espècie d'hotelets rurals i coses d'aquestes enfocats únicament i exclusivament en gaudir d'aquell paisatge. O sigui, el canvi que es dona en el paisatge és espectacular, perquè comencen a haver-hi més ocells, i comencen a haver-hi més rapinyaires, i comencen a haver molta més fauna auxiliar, el color de les fulles canvia, el color del paisatge canvia... Vull dir, no és només el benefici de la producció, és que és tot. Vull dir, millora la qualitat de la vida de les persones, això,
al final. Sí, i a més això, actua contra períodes de sequera com els que estem vivint actualment i que tot apunta a que seguirà així, és a dir, que la tendència és que a poc a poc anirem convivint, doncs això, alternant períodes de sequera amb períodes de pluges més fortes, no?, o de tempestes, tot diu, els estudis tots diuen que van cap aquí, doncs, clar, és interessant escoltar aquesta gent, aquests científics.
Clar, fixa't, Carola, que a més en el tema de l'agricultura regenerativa, que el que fa és deixar una mica que funcioni tot com anava funcionant, el tema que tenim cada cop tenim més pluges torrencials, el tenir massa forestal i el tenir més plantes, el que fa és que evites l'escorrentia, evites les riuades, evites les baixades aquestes de les rieres de fang, evites tots els forats que es fan, totes les bueno, tots els problemes que comporten les pluges torrencials. Sí. Si tu tens massa verda, que el que et fa és t'està contenint la terra, no només no se'n va la terra, sinó que baixa menys aigua i baixa més neta. Això ho pots veure en el vídeo aquest, per exemple, no?
Sí, sí.
Fixa't, un exemple molt clar és el tema de l'Ebre, que hi havia alertes que no, que l'Ebre no s'està regenerant, que la llengua de l'Ebre dels sediments... Que no... Bueno, és que aquesta llengua de sediments es va formar arrel de la revolució industrial, quan es van carregar totes les riberes per agafar tota la fusta, doncs per fer llenya, per fer carbó, per tirar les indústries endavant. Quan es va fer tot això, que es van carregar totes les lleres dels rius, va ser quan va començar a baixar sediment i es va començar a formar el de l'Ebre. Fa 100 anys, fins aleshores, no era tan acusada, no era tan grossa ni tan marcada, senzillament perquè tot el que era la vegetació de les vores d'allò dels marges dels rius era el que absorbien les crescudes dels rius i llavors no baixava tota aquesta quantitat de sediment.
Sí, sí. Llavors, ara... Digues, digues.
No, que ara que hi ha com una espècie d'alerta que, escolta, que cada cop baixa menys sediments, bueno, és que és el que ha de ser. Han de baixar una mica menys de sediments, perquè el que passava és que baixaven més perquè ens havíem carregat tots els laterals dels rius.
Totes les rieres. No, i altres beneficis, és a dir, estàs al final cultivant o tractant terrenys en els que hi ha pastura i que els animals poden anar a pasturar, perquè aquest és un altre problema, també, que ara els animals, amb el rotllo de la sequera i que estan tots els camps marrons, que no hi ha re verd, no tenen on anar a pasturar, que és un munt de problemes afegits un real a l'altre. Entenc que darrere deu haver una indústria molt potent que no veu beneficis en això de l'agricultura regenerativa, no?
Perquè... Bueno, és que, clar, tenim el problema que per si conec diversos agricultors i agricultores que es dediquen al tema ecològic,
sí.
I el problema és que per obtenir si tu vols vendre fruites i verdures cultivades de qualsevol manera amb pesticides i tot el que et doni la gana, no tens cap problema, però en canvi, si ho vols fer ecològic, has de passar 2 anys, anàlisis de terra i tal, que em sembla bé, que em sembla correcte, sí. Però la quantitat de paperassa és ingent, els controls són altíssims, i això és una de les raons per les quals els productes ecològics són més cars. No perquè sigui perquè els terrenys rendeixin menys, que potser rendeixen una mica menys, però la qualitat sabem que és més alta, sinó per el tema de la burocràcia i de la feinada que porta poder legalitzar productes ecològics o productes que s'hagin dut a terme a través de l'agricultura regenerativa. Per tant, darrere estan, com sempre, les grans empreses i els grans lobbies, sí. I al final els polítics que ho permeten.
Hem topat amb l'administració, que això és una paret molt, molt dura.
Bueno, sí, jo trobo que és el gran problema d'aquest país i de molts altres.
I molt feixuga. I, clar, sí, tot això és veritat, sí, sí. Que sabem. De la lentitud de l'administració n'hem parlat en multitud de moments i d'aspectes i de vessants i d'àmbits, perquè apareix a tot arreu. També aquí. Bé, en qualsevol cas, avui parlàvem d'agricultura regenerativa. Si tenen interès, els hi torno a recordar la pàgina, la plataforma es diu HOPE, Esperança en anglès, En pie por el planeta, perquè hi ha uns quants vídeos, són molt interessants. El noi que ho porta, que ho lidera, es diu Javier Peña, però hi ha un munt de científics al darrere que d'alguna manera validen tot el que aquí expliquen, i de veritat que és molt, molt, molt interessant, perquè d'alguna manera també ens posa ens dona llum, no?, i ens posa esperança en aquesta situació de crisi climàtica, i també està bé, no?, que de vegades el missatge és tan angoixant que està bé que algú t'ensenyi i t'expliqui solucions, no?, i alternatives,
sí,
que ajuden a lluitar contra això i que funcionen, a més, que són efectives.
Sí, sí, sí.
Edu, moltíssimes gràcies. Et deixem que tornis a pujar la palmera.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Adéu-siau, gràcies.
Una abraçada, adéu.